Ens endinsem en Tragaluz, del suplement cultural de Ràdio Alcoi, amb el recolzament de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament d'Alcoi. És 27 de març, Dia Mundial del Teatre. L'estat d'alarma no permet celebrar la festa d'aquest gran moviment cultural en un escenari entre telons, però així, a la ràdio, a través de les ones de Ràdio Alcoi, farem l'homenatge amb la lectura del manifest local i l'internacional. En aquest Tragaluz ens acompanyaran Enrique González, de Teatro Clásico El Trabajo, i Jordi Linares, de Bolos Teatre, per llegir aquestes paraules dedicades a l'art escènic i a tot l'elenc, des d'actors fins a tècnics que ho fan possible. I amb Lucía Romero, historiadora de l'art, coneixerem diverses obres que formen part de la col·lecció municipal d'art. La setmana passada, l'última edició, ja els parlàvem d'aquesta pàgina web, artalcoi.org, que marca tota una producció artística que és de l'Ajuntament d'Alcoi. Doncs avui ens endinsarem en algunes de les seues obres. Així que sonen els compassos de cultura. Avui és 27 de març, divendres, i si estiguem en un ritme normal, doncs hi hauria una celebració especial, perquè avui és el Dia Mundial del Teatre. Però davant d'aquesta situació, ja saben, està suspesa tota activitat cultural, els teatres estan tancats, doncs ens hem d'adaptar a celebrar aquest dia dedicat a les arts escèniques. I en Tragaluz, doncs, no hem volgut perdre l'ocasió, d'alguna manera, des de les ones radiofòniques, de fer-nos ressò d'aquesta celebració. Per això, avui, a l'estudi central de Ràdio Alcoi, i seguint les mesures que ens indiquen les autoritats sanitàries, tinc a dos convidats que passe a saludar-los. Enrique González, de Teatro Clásico El Trabajo, bon dia.
Bon dia, Maribel.
I Jordi Linares, de Bolos Teatre, bon dia.
Bon dia.
Benvinguts a Tragaluz, on anem a celebrar d'alguna manera aquest Dia Mundial del Teatre, no?, que ens porta a la situació, pues, a no poder posar-ho en escena d'un teatre habitual, però a través de les ones ho podem fer. I per començar, m'agradaria, perquè sempre, bueno, és una celebració que la nostra ciutat exigeix uns manifestos, a banda del internacional, que és comú per a tots, doncs així també a nivell local s'ha escrit un text que és obra de Jordi Linares, i m'agradaria, Jordi, que començarem amb la lectura d'aquest manifest.
Molt bé. Bona nit. Possiblement això podria ser l'últim de veritat que escoltaren aquesta nit. A ningú li resultaria estrany que en lloc de la protocolària bona nit apareguera en un bon dia entre badalls disculpant un retard per haver sigut vençut pel somi, o amb mànega curta, excusat pels 40 graus de calor que cauen a plom al carrer, o que el so d'una pluja feble i intermitent em permetera tancar el paraigües entre esternuts d'un darrer refredat. O tal vegada, que un parell de roses disposades a ser llançades a un balcó imaginari en una nit de primavera esperaren impacients abocar-se el rostre únic de Julieta. En qüestió de segons, qualsevol història ens transportaria, es commouria i es faria somiar. Esta és la màgia del teatre, paraula que procedeix del grec i que significa lloc per a contemplar. El teatre ens fa vulnerables, ens obri la ment, ens convida a somiar. El teatre commueve, il·lumina, incomoda, perturba, exalta, revela, provoca, transgrede. Es la primera de las artes que se enfrenta con la nada, las sombras y el silencio para que surjan la palabra, el movimiento, las luces y la vida. Es allò que es va escribir en el primer manifest y que va a donar paz a la celebración del Día Mundial del Teatre. En realidad, no queda res perdir del teatre. Any rere any, tots els grans es han parlat d'això. Els millors escriptors, els grans dramaturgs, directors, actors, mestres, celebritats, tots junts han plasmat tant del teatre que res més podríem aportar i molts menys millorar. No obstant això, l'objectiu de promoure el teatre en tots els racons del món, Conscienciar sobre el seu valor i compartir l'amor que sentim pel teatre és el verdader motiu de que avui ens sumem a aquesta celebració. Perquè, abans de res, el teatre és compartir, no competir, sinó compartir. En el teatre no hi ha lloc a egos absurds. Som com a milers de gotetes d'aigua, que solament quan estan juntes formen un toll, i que molts tolls fan un riu, i la unió dels rius engrandeixen la mar, i ens recorda que un gran oceà està format per milers de milions d'eixes gotetes que són les que fan realitat el sacrifici d'hores i d'il·lusions que conformen l'existència i la màgia del teatre, que s'oferís als pobles, a les places i a qualsevol lloc on hi hagi algú disposat a escoltar-los. Cadascú amb els seus límits, amb les seues inquietuds, aportant les seues experiències, ajudant els altres, compartint, conscients d'estar a molta distància del teatre professional, però recordant que tots, fins als més grans, van néixer en xicotetes companyies de teatre aficionat. El teatre està ple d'experiències precioses que val la pena de ser descobertes, de coses increïbles que viurem i es faran somiar, coses que mereixen, sens dubte, ser compartides. Esta hauria de ser la nostra tasca, compartir la nostra passió amb els joves que somien en fer teatre. Juli Mira va escriure recentment en les xarxes socials que gràcies a Pep Cortés va descobrir el teatre i va decidir seguir aquest camí en la vida. Gràcies a eixa generositat i a eixa altruisme, tots tenim un Pep Cortés en les nostres vides. Tots li devem a algú l'haver-nos oferit a mossegar eixa poma que es va obrir les portes d'un món meravellós, d'unes vides viscudes i per viure, d'unes sensacions que es fan trobar el teatre en totes les facetes de la nostra vida. A vegades només fa falta buscar-ho. A vegades només fa falta algú que ens ensenya el camí per a trobar-lo. Per això avui, en un món d'immediateses en què tot està dit, tot està escrit i a tot s'arriba tard, m'agradaria que recordàrem els que ens van ensenyar a estimar el teatre, els que hi són i els que ja es van deixar el seu estel de passió per la faràndula dins de cadascun de nosaltres. És la nostra obligació recordar-los i mostrar la nostra gratitud, i és obligació dels governs locals que els seus llegats continuïn amb nosaltres per molt de temps. Al cap i a la fi, el que som ara és el que van voler que foren els que van passar abans de nosaltres. Ara que el COI serà capital cultural valenciana, fem honor a la distinció i rendim tribut a ells, als qui van batallar, barallen i barallaran per fer-nos sentir en aquest món que devora somnis. En qualsevol comunitat, el teatre és el signe visible de la seva cultura. Espentem nosaltres des de darrere, des de baix, des de la il·lusió. Si volem canviar les coses, si volem deixar una mica millor als que venen darrere, si volem atrevir-nos a moure allò que ens incomoda, comencem per cuidar allò que estimem, i avui és un bon dia per allò. El teatre no pot desaparèixer perquè és l'únic art on l'ésser i la humanitat s'enfronten i s'agermanen a si mateix. Enfrontem-nos, pues, a la realitat i aconseguirem els nostres somnis. Per una convivència plena, fem permanent eixa flama que ens allumena i es manté en amor pel teatre. Aquest manifest es va escriure el 29 de febrer, tan lluny d'una vida meravellosa que ens semblava normal, i esperem que cada minut més prop d'una normalitat que ens semblarà meravellosa.
Molt bé, així és, com ha canviat les coses en tants pocs dies, però bueno, eixa bonica homenatge també al tot el llegat que ha deixat els que han estat en el teatre, com bé deies, i els que segueix l'estela. M'ha agradat molt aquesta expressió de l'estela.
Gràcies.
Enrique, i ara anem a conèixer o vas a llegir-nos el manifest a nivell internacional del Dia Mundial del Teatre. Avant.
Este manifest està escrit per Shahid Nadem, Pakistan. El teatre com a santuari. Al final d'una representació de l'obra de teatre de Ajoka, sobre el poeta Sufi Bulent Shah, un anciano acompañado por un niño se acercó hasta el actor que había interpretado el papel del gran sufí. «Mi nieto no se encuentra bien. ¿Podría bendecirlo?», dijo. El actor se sorprendió y contestó: «No soy Bulent Shah, solo soy un actor que interpreta el papel». El anciano entonces contestó: «Hijo, no eres un actor, eres una reencarnación de Bulent Shah, su avatar». De repente se nos ocurrió un concepto completamente nuevo de teatro, donde el actor se convierte en la reencarnación del personaje que interpreta. Explorar historias como la de Bulent Shah Històries com aquesta existen en totes les cultures. Poden convertir-se en un puente entre nosaltres, els creadors de teatre, una audiència desconocida, però entusiasta. Mientras actuamos en el escenario, a veces nos dejamos llevar por nuestra filosofía de teatro. En nuestro papel como precursores de cambio social, a veces dejaremos atrás a gran parte de la comunidad. En nuestro compromiso con los desafíos del presente, nos privamos de las posibilidades de una experiencia espiritual profundamente conmovedora que el teatro puede proporcionar. En el mundo de hoy, donde la intolerancia, el odio, la violencia están en aumento, nuestro planeta se está hundiendo cada vez más en una catástrofe climática. Necesitamos reponer nuestra fuerza espiritual. Necesitamos luchar contra la apatía, el letargo, el pesimismo, la avaricia y el desprecio por el mundo que vivimos, por el planeta en el que vivimos. El teatro tiene un papel noble. Debe dinamizar y hacer avanzar a la humanidad, ayudarla a levantarse antes de que caiga en un abismo. El teatro puede convertir el escenario en un templo. El espacio de actuación es en algo sagrado. En el sur de Asia, los artistas tocan con reverencia el piso del escenario antes de pisarlo. Una antigua tradición en la que lo espiritual y lo cultural están entrelazados. Es hora de recuperar esa relación simbiótica entre el artista y el público, el pasado y el futuro. Hacer teatro puede ser un acto sagrado. Y los actores pueden convertirse en los avatares de los roles que interpretan. El teatro tiene el potencial transformador de convertir la escena en un santuario. Y ese santuario en un espacio de actuación.
Molt bé, també ese espai d'actuació, el santuari. Uns manifests, hem de dir, que estava previst, abans d'aquest estat d'alarma, que es llegeren, no?, en una activitat de maig jardí en el centre cultural, però com hem dit al principi està tot suspès i per tant no hi podrà ser. Però què és el que havíeu organitzat des de la Comissió d'Arts Escèniques del Consell de Cultura?
En principi, bueno, nosaltres havíem assumit un poc l'organització d'esta celebració del Dia Mundial del Teatre en la Casa de la Cultura i teníem presentat i llegir els dos manifests i teníem, bueno, una obra que havíem muntat, un curt, perquè vamos, és entre 15 i 20 minuts, d'una cosa molt còmica que estem preparant en Bolos Teatre i que, bueno, pues en principi continuarem preparant per a tal d'oferir-la al públic, pues supose que pues a final d'any o quan les circumstàncies ho permetisquen.
Tornarà el teatre a la taula, a l'escenari, perquè Enrique, de moment ara les diferents, com és el cas del grup del treball, esteu pues a casa, no?
Sí, estem a casa, tenim una obra a iniciar, estem començant a llegir i a ensaiar, no evidentment, des de casa cada un, que és el Rellano d'Armando Santacreu i és en la que anem a seguir, sí.
No sé si feu videoconferències per a preguntar-vos com va la memorització dels textos o...
Bàsicament converses en WhatsApp, que és el que està passant aquests dies.
Preguntar-vos avui, en un dia com el d'avui, Jordi, què espera tu el teatre?
Pues és un cuquet que el devora per dins, la veritat. O sea, perquè així comences un poc, quasi per casualitat, quasi que no saps per on has entrat ni per on, però bueno, una volta dins el negues totalment així, o sea, d'una manera o d'una altra, és una cosa que, bueno, se'l provoca tots els dies, se'l provoca a diari, a que vagis, a que estigues, a que fomentes, a que estudies, a que treballes, en fi, és una cosa pues, que la veritat, que el qui no ho coneix, pues no sap del que estem parlant, però bueno, la veritat és que és una cosa que t'enganxa moltíssim, la veritat.
I per a tu, Enric, el teatre que suposa?
Pues tot el que ha dit Jordi, i per a mi el teatre és la vida. En això tan simple, és la vida, forma part de la vida.
Així és. Bueno, ja ho he avançat una mica, esteu en projectes teatrals, els diferents grups, no?, que quan torna la normalitat, esperem que així siga i molt pronte, doncs estiga en escena, però també serà el moment en què la gent recolze, no?, a un sector com el del teatre i sobretot el teatre amateur i vaig a veure-vos. És important això també.
Sí, suposo que la gent estarà desitjant que passi tot això per tornar a reemprendre la seva vida, el treball, en millorar la seva situació econòmica i poder fer-se un cafè en el carrer, aquestes coses que ara no tenim permeses, el socialitzar, el passejar, el pegar la volta als ponts, tot això estem desitjant, no? I una cosa més també suposa que serà anar al teatre,
Sí. Sí, bueno, la veritat és que si no el coi no es poden queixar, o sigui, vull dir, és curiós, bueno, som per una ciutat en els habitants que som, la veritat és que són 7 o 8 companyies de teatre amateur i realment quan el tires a fer un programa no tens huecos reals, o sigui, perquè n'hi ha tanta activitat i la gent n'hi ha tanta activitat perquè la gent respon en una situació normal. Clar, tot això que està passant m'imagina que quan tot passe, pues la gent encara agarrarà totes aquestes coses amb més gana i amb més ganes d'estar en el carrer i d'anar al teatre, bueno, al teatre i a qualsevol puesto, no? Uh-huh. Però bueno, en principi, ja el dic, la ciutat del Coll en això és molt agraïda. En el teatre és una cosa que la veritat sempre que fas algo sempre tens la resposta agradable del públic que està darrere recolzant.
Uh-huh. Sí.
De fet, en Tragaluz, a finals de l'any passat, vam estar parlant de Teatram, no? Un cicle que va anar molt bé i en què totes les companyies amateurs que vau participar, doncs va ser una experiència xulíssima.
A més, inclús de lo que estem parlant, a part de que va ser la primera volta i va ser una experiència, trobo que per tots els grups molt satisfactòria, el recolzament del públic a nivell general, vamos, jo crec que jo vaig estar pràcticament en totes i pràcticament en totes estava ple tot el teatre.
Va ser una passada, va ser una experiència fabulosa, sí.
Sí.
I bueno, ara gràcies per compartir amb nosaltres, amb tots els oients de Ràdio Alcoi, aquests manifests que no ha pogut ser, com diem, a l'escenari, però gràcies a les ondes i al Tragaluz, doncs hem pogut celebrar d'alguna manera, no?, aquest Dia Mundial del Teatre. Jo no sé si voliu dir alguna cosa més.
Sí, jo voldria dir que agrair-vos que mos hagueu obert esta finestra. Volem enviar un missatge d'ànim a tots. La vida seguirà, el teatre seguirà. La vida va unida al teatre, a la cultura, a tots els que estan ahí darrere sentint força i resistència, a tots.
Enrique González i Jordi Linares, moltes gràcies i que vagi tot molt bé.
A vosaltres sempre.
Gràcies.
La setmana passada, en Tragaluz, obríem una finestra a conèixer com és la col·lecció municipal d'art, donant uns passos virtuals per la pàgina web artalcoi.org. Doncs, en aquest divendres ens hem plantejat el repte, que segur que anirà molt bé, d'aquesta visita més pormenoritzada, operant-nos en obres d'aquesta col·lecció. De nou, amb nosaltres, amb tots vostès, Lucía Romero, historiadora de l'art. Bon dia, Lucía.
Bon dia, Maribel.
És que ens vas deixar en tan bon sabor de boca d'aquesta col·lecció que tenim hacia la nostra ciutat que volem conèixer un poc més els retrats, els quadres que en ella hi ha i que, bueno, que avui vas explicant-nos, no?
Doncs sí, comprenc que és un poc complicat perquè els nostres... la gent que està a casa no té la peça davant, però anem a intentar fer una descripció de l'obra i intentar explicar doncs, un poquet de què va.
Uh-huh. En la primera que volem parlar és el desvetllar d'un infant, que la setmana passada aleatòriament te la vaig dir, és la que més t'agrada, sí. I és obra de Maria Antònia de Bañuelos. Conta'ns.
Sí, doncs molt bé. Maria Antònia, en primer lloc, fem referència primer un poquet a lo que és la biografia, la bio de l'artista, més que res per a saber i per a situar un poquet la peça en el temps i en la cronologia. Així doncs, Maria Antònia Bañuelos, ella pertany a l'aristocràcia espanyola, naixerà a Roma el 1855 i serà la segon condesa de Bañuelos. Uh-huh. Y la tercera marquesa de San Carlos, vamos, tota una aristòcrata. Això és important perquè, evidentment, per a ser artista doncs, necessitava una certa posició social, una per a rebre la formació i, a més, per a poder-te costejar lo que és tot el material, no?, per a pintar. Així doncs, és normal que es doni entre la burguesia, l'alta burguesia i la noblesa en aquest moment que siguin eixes les dones que més tinguin accés a poder desenvolupar-se professionalment com a artistes. Per aquest motiu, Maria Antònia doncs, és un d'aixòs casos. El que passa que té com a peculiaritat doncs, que ella inclús va arribar a exposar a les exposicions de París, sent reconeguda ja al 1900 amb un guardó. Tenim que ella es formarà a França, serà abans de casar-se, marxarà a París i es formarà amb el pintor rococó Charles Joseph Chaplin. Uh-huh. I d'ell el que treballarà sobretot i adquirirà el gust per el retrat de dones i d'infants i s'especialitza justament en el retrat d'infants. Llavors tenim aquesta peça de la col·lecció d'art de l'Ajuntament d'Alcoi. És una peça, com ja vaig comentar l'altre dia, que pertany a Patrimoni Nacional. Ens va arribar a l'Ajuntament, a la col·lecció de l'Ajuntament, a través del primer Museu de Belles Arts que es va crear el 1945, i que, com que no es tenien peces, es va demanar a Patrimoni doncs, intentar omplir un poquet aquest museu amb algunes obres. I una d'elles va ser aquesta peça de Maria Antònia de Banyuelos. Uh-huh. És una peça, a veure, primer vaig a dir-vos, és una peça, és un oli sobre llen, que medís 61 centímetres d'alt per 101 centímetres d'ample. No és molt gran, el que sí té un marc considerable i que li enmarca tota la peça donant-li una gran riquesa extra. L'obra presenta un xiquet que es troba agitat sobre un llit. El xiquet està nu, d'acord, amb uns cabells arrinxolats, ros, val? Amb una mirada, amb uns ulls blaus i un somriure molt característic d'aquests xiquets que quan es desperten contents fan aquesta mirada un poc picarona, sí. No? de voler començar el joc. Jo que destacaria d'aquesta peça fonamentalment, doncs en primer lloc el xiquet està sobre uns llençols on es treballa aquest drapejat propi, vale, que recordem per exemple de les togues romanes, no? Uh-huh. Llavors aquesta espècie de panys banyats que es diu i aquest tractament que destaca amb la finura i amb la pell llisa del bebè. Després, en la part inferior d'aquests llençols blancs, es troba una espècie de teles de vellut de color carmesí, que el que fa és enfatitzar la claritat del conjunt del xiquet i del llençol. Per tant, el que se'ns enmarca amb aquest vellut de color carmesí és la figura central i, sobretot, aquest tractament i aquest drapejat. Es veu a la part del fons, no n'hi ha cap tipus de representació perquè no és important, perquè el que vol en aquest punt Maria Antònia és que ens fixem en la figura central del xiquet, la seva posició i la composició total.
Mm-hmm. Ens hem fet ahir una imatge visual en la descripció que ens has fet, però recordem que si tenim més curiositat els oients poden entrar a artalcoi.org i ho veuran de seguida el desvetllar d'un infant o el despertar d'un niño, cliquen sobre la mateixa i veuran la imatge que ens acabes de descriure molt bé, Lucía.
Sí. Després, estàvem parlant, en veritat, un altre personatge. Uh-huh. En aquest cas, anem a parlar d'un autor alcoià.
Sí.
D'acord? Lorenzo Pericas. Val? I Lorenzo Pericas, el que tenim d'ell són dues peces, que és el retrat de xiqueta i el retrat de dona. Uh-huh. Aquestes peces em resulta molt curiós, perquè en el transcurs de la investigació de les obres ens vam trobar amb el descendent d'aquesta, de la retratada. Uh-huh. Que si la gent entra en la fitxa de la col·lecció, veuran que es tracta d'Àngela Martínez Ferri. En retrat de xiqueta es presenta Àngela amb 9 anys i en retrat de dona es presenta Àngela amb, calculem que al voltant d'uns 16-17 anys.
Uh-huh.
Vale? Llavors doncs és la mateixa persona, el que passa que és retratada en dues edats diferents. Va ser gràcies a un descendent seu que ens va dir, esta és la nostra besàvia que va ser retratada per Pericas. Són aquestes coses que passen,
sí.
i que la veritat li donen un plus, no? a la investigació i després a la història de l'obra en si.
Clar.
Que és que és molt curiós, eh?
Sí, sí, no, la veritat és que són coses que passen i que la veritat és que és la fortuna, eh? Perquè en aquell dia que jo estava buscant informació, per allí passava este xic i va dir: ui, però si esta és la meva besàvia. Jo dic: sí, hombre. I són aquestes coses que succeeixen, perquè jo crec que el destí és així, no, de capritxós, i ens ha donat aquesta informació. Doncs bé, ara, si voleu, vos conté un poquet Lorenzo Pericàs,
sí,
qui era, i així no un poquet situem les obres. En primer lloc, Lorenzo Pericàs és com hem comentat, és un artista alcoià. Va néixer al 1863 al Coll i es va formar a la ciutat de València. El trobarem a Alacant al voltant de 1885, vale? Va ser quan es va donar l'epidèmia del còlera. Llavors, fugint de la ciutat de València i del Coll, que van ser dos focus importants, doncs se'n va anar a viure a Alacant. Eixe mateix any, l'artista també alcoià, Lorenzo Casanova, estava obrint la seva Acadèmia d'Art. Per tant, ell passa d'estudiar, estava estudiant en València, passa d'estudiar a València a estudiar a l'Acadèmia de Lorenzo Casanova.
Uh-huh.
Una volta que acaba la seva formació, el període formatiu, rebrà una beca particular d'un mecenes a la Cantí que li paga tot un any de formació en Madrid. Allí anirà al Museu del Prado a copiar els artistes, els grans mestres que tenen en el Prado, i sobretot es quedarà impactat amb la figura de Velázquez. No sabem, però evidentment, d'entre tot el panorama que tenia, uh-huh, Velázquez suposa, evidentment, la pinzellada, el punt de mira, doncs és molt impactant per a l'obra en la qual per al temps en el qual està fet. Així doncs, després d'aquest any, tornarà a Alacant i serà al 1894 que Casanova agafa els seus deixebles més importants i els presenta dins d'una una exposició que es va fer a Alacant, que es deia la Magna Exposició Provincial,
uh-huh,
on anaven van aplegar deixebles de les millors escoles de la comunitat i a nivell nacional a presentar-se per a guanyar el premi. Allí coneixerà a Sorolla, i això és importantíssim, perquè després, quan fem la descripció de les obres, el luminisme, eixe toc en búsqueda de la llum, el trobarem. I serà per aquest contacte que ja té amb Joaquim Sorolla. Així doncs, aniran tant Pericàs, Rafael Hernández, López Tomás i Vicente Banyuls es presenten a l'exposició. I serà Pericàs el que guanya un
premi.
Sí, exacte.
Uh-huh.
Aquesta distinció que aconsegueix amb aquesta exposició el convertirà en mestre. Això és molt important, perquè els pintors no es convertien en mestres fins que no rebien un premi.
Uh-huh.
Per tant, era importantíssim aconseguir una distinció d'alguna manera, perquè d'aquesta manera es passava a ser mestre i llavors es començava a rebre encàrrecs i treballs professionals. És a partir d'aquest moment que Casanova és un moment de producció molt intensa. Al 1900, per desgràcia, al 1900 morirà el seu amic Casanova i Pericàs passa a ser el director de la seva escola d'art.
Uh-huh.
Al 1903 li encarregaran la decoració del Casino d'Alacant i al 1900, que acabarà, junt amb altres artistes, que acabaran al 1905 i a través de la visita del rei Alfons XIII se li demanarà un retrat del rei. El mateix rei li demanarà un retrat seu.
Uh-huh.
I aquesta peça va estar penjada en l'Ajuntament durant moltíssim temps. Inclús a l'Ajuntament d'Alcoi hi havia un retrat també de Pericàs. Després d'aquesta gran etapa, començarà a patir una xicoteta paràlisi progressiva que a poc el limitarà en el seu treball. Què passa? Doncs que si un artista viu del seu art i d'allò que produeix, en el moment en el qual cau malalt, doncs evidentment ja no pot treballar. I llavors entra ell i la seva família en una època de precarietat i de crisi econòmica molt profunda. Però que adonant-se'n, el seu amic, l'escriptor en collà també, Gabriel Miró, s'adonarà i crearà, realitzarà una exposició benèfica a favor de l'artista i la seva família. A través d'aquesta exposició, l'Ajuntament s'adonarà d'aquesta falta i d'aquesta necessitat i li atorgarà a la família, li assignarà un import mensual per a que pogueren subsistir. Pericàs morirà el 1912, no sense rebre uns mesos abans un guardó a l'Exposició Nacional de Belles Arts que, per desgràcia, no va poder assaborir per culpa d'aquesta malaltia. Així doncs, que aquesta espècie de vida, un poc al final d'entre la desgràcia, doncs envolta la figura de Pericàs, que va intentar sempre estar ahí i treballar i ensenyar pintura des de l'escola de Casanova. En Retrat de xiqueta es presenta una, com comentem, és Àngela Martínez Ferri, i es presenta una xiqueta del voltant d'uns 9 anys, no sé, més o menys, calcule que deu de tindre uns 9 anys. Va vestida de blanc, evidentment molt elegant, molt elegant. Clar, ella es va engalant. Ella té un poc melancòlica, un poc entre tímida i melancòlica. Sosté als seus braços, és una xiqueta xicoteta, per tant, sosté als seus braços un buquet que és prou gran i que denota aquesta dificultat en agafar totes aquestes flors. Són flors entre roses, pensaments i liris blancs. Aquestes flors tenen sempre, fan al·lusió iconogràficament. La iconografia ve a ser, dintre de l'art, com una espècie de simbologia d'alguna sèrie d'elements que ens donen una informació extra. En aquest cas, per exemple, doncs les flors gaudeixen d'aquest llenguatge iconogràfic i ens al·ludeixen a la puresa i a la joventut de la retratada. Correcte, sí. També el color de les flors fa al·lusió també a aquesta puresa, el color rosa, el blanc, el liri blanc, sempre fa al·lusió al xiquet. I per últim, doncs, destacar, per exemple, aquesta mà que recull el buquet de flors, que al mateix temps es queda en una mà oberta contra el pit i que mostra un xicotet anell d'or que, evidentment, és una joia molt important per a la jove Àngela. En canvi, el retrat de les dimensions del retrat de dona o retrat de senyora són les mateixes dimensions, igual. I es presenta a Àngela, en aquest cas ja de perfil, sense un fons definit, és un fons que no interessa, d'acord? I es presenta un mig cos on la jove mira cap al terra i dues cabells arreplegats en un moño i decorats amb unes flors fresques, de color blanc, unes xicotetes flors fresques. Després cal comentar que du un xal per damunt que du arreplegat amb una flor, amb un capoll de rosa a mode de com si fora d'un fermall. Les pinzellades que per a representar aquests encaixos del xal són breus pinzellades blanques, val? Que ens donen eixa imatge, ens recorden a aquests grans encaixos, val? que en realitat es vol representar. Les flors, la pell rosada de la jove, perquè suposa pues, això, que té al voltant d'uns 16-17 anys, i les flors del cap fan eixa línia contínua, d'acord? Sobre i que es treballa sempre eixa puresa i eixa joventut que es vol representar.
En aquest retrat.
Mm-hmm. Correcte, sí.
Molt bé, molt bé. Molt interessant, Lucía. Totes les descripcions que ens has fet d'aquestes obres que podrem veure en artalcoi.org, però que amb el que ens has contat ja fem una composició visual d'aquest patrimoni artístic que, d'alguna manera, com ja van dir la setmana passada, és de tots els alcoians. Ja el temps se'ns acaba en este tragaluz, però agrair-te de nou que hagis volgut assomar-te a aquest balcó cultural de Ràdio Alcoi per contar-nos aquest patrimoni. Moltes gràcies, Lucía.
Gràcies a vosaltres per ajudar a difondre el nostre patrimoni, per a mantindre'l i per a posar-lo en valor. Moltes gràcies.
I escrivim el punt final a l'edició d'avui de Tragaluz. Moltíssimes gràcies per la seva atenció i gaudisquen de la cultura conforme puguen durant aquests dies. Adéu.